Montblanc en flames. Montblanc en flames.
El programa sobre la realitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Ràdio Montblanc.
Montblanc en flames.
La política, l'economia i la cultura local a debat.
Montblanc en flames.
Setmana rere setmana, cadascun dels 12 directors del programa analitza amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme...
Bona tarda o bon vespre. Avui és dijous 17 i és el 6è programa de Montblanc en flames. Avui debatirem i xerrarem sobre l'ensenyament musical a l'escola i, òbviament, parlarem de la música que s'ensenya a les escoles de Montblanc. Per fer aquesta tertúlia de debat, han vingut aquí als nostres estudis la Mari Vallès, que és músic i mestra de música al Col·legi de les Muralles de Montblanc. El Roger Cantí l'estem esperant. El tenim posat al blog, que és el músic i professor de guitarra elèctrica. Suposo que vindrà i s'incorporarà en algun moment. Però sí que tenim el Genís Rosselló, que és músic i mestre de graia al Col·legi Mare de Déu de la Serra, i el Víctor Lleixà, músic i professor de clarinet, saxo i conjunt instrumental de vent a l'Escola Municipal de Música de Montblanc i director de la banda de música Verge de la Serra de Montblanc. També és clarinet a l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Doncs, bueno, tenim uns grans convidats per parlar de la música a les escoles. Si voleu, podeu ja començar. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
I si voleu, podríem començar una mica sobre l'important que és ensenyar música a la infància, a la primera infància, a la infància, a la joventut, i el que feu vosaltres, com ho feu, i, bueno, i la pedagogia que utilitzeu i tot. Vale? Comenceu el que vulgueu.
Començo jo, que sóc la que tinc la canalla més petita, potser, en aquest moment. A veure, treballo a l'escola Les Muralles des d'aquest any, però durant molts anys, 18 anys, he estat mestra a la ZER Conca de Barberà, especialista de música itinerant, i a la ZER Poblet també he treballat. En aquestes, la música a l'edat infantil i a l'edat primària és, em sembla que és bàsic. És bàsic en el sentit de que desvetlla una sensibilitat i desvetlla una sèrie de condicions que més endavant es poden desenvolupar. Aquí tenim el Víctor, que treballa a l'escola de música, que clar, a l'escola de primària només fem una vessant. I llavors hi ha nens que es desvetllen amb motivacions i amb ganes de fer música més elaboradament i estudiar algun instrument. Llavors, clar, a l'escola de primària això és impossible. Una de les vessants més importants és a l'educació infantil, és a dir, el que nosaltres entenem per P3, P4 i P5, que és el que l'educació infantil a l'escola, perquè també hi ha la música a la llar d'infants, que sé que la llar d'infants dels Marlets d'aquí Montblanc, i tant igual que la llar d'infants de la Verge de la Serra, també ho treballen i canten i, bueno, i fan tot el que és el desvetllar de la música en l'infant petit. Perquè clar, és a partir de cantarelles, petites cançons, audicions menudes, i que tot això fa desvetllar al nen alguna experiència positivament. Llavors, quan és a P3, P4 i P5, que són les que tracto més jo, clar, el tractament que jo dono a la música és sobretot a nivell corporal. Perquè vaig anar, bueno, durant molts anys vaig donar classes de música pensant que ja ho feia prou bé. I després vaig anar a Barcelona, a l'Institut Llongueres, que dona la vessant de música del Cros, que és un pedagog suís que fa desvetllar la música a través del cos. I llavors, clar, allí em van obrir un ventall de possibilitats impensables que jo, clar, no ho sabia, perquè jo no havia tractat, és a dir, la meva educació musical no ha estat a través a nivell corporal, sinó que allí va ser el moment que jo vaig descobrir que la música també es pot ensenyar a través de moviments corporals i de desvetllar, de treure la música que porta el nen a través del seu cos. Això sobretot es treballa per volar-hi. A cicle inicial també. Llavors ja l'inconvenient a primària, que tens l'aula tota plena de taules i cadires, que clar, a veure, que aquí ja costa una miqueta de solucionar el problema. Fins ara, jo, clar, les escoles que he treballat tenia les aules com podia, perquè clar, tenia escoles molt petitetes, i ara quan vaig arribar aquí a les muralles, doncs, al primer moment teníem l'aula com era, i després, a base d'anar audient i d'anar col·laborant amb els profes i amb tothom, que tothom em va dir, demana que nosaltres farem el que podrem. Tothom em va ajudar moltíssim, i tenim mitja aula que ens podem bellugar, que és el cas, per exemple, de cicle inicial i cicle mitjà, que ens belluguem bastant, i després hi ha l'espai de taules i cadires, que clar, evidentment hi ha algun moment o altre que has d'escriure o has d'estar pendent del llibre que tenen. Va? Llavors, sobretot, què fem a l'aula? Doncs, escoltem música, cantem, toquem, clar, s'ha de tocar. Com s'aprèn a fer música? Doncs fent música. Com s'aprèn matemàtiques? Doncs fent sumes, restes i multiplicacions. Doncs com s'aprèn música? Doncs fent música. Això significa agafar tot el que tens a l'abast. Tenim forces instruments ORF, els instruments que tenim a l'aula, que són la flauta, hi ha un piano, i després, últimament, doncs clar, com que he anat descobrint que tothom tenia ganes de fer música, de tocar, doncs, tots els de l'escola de música, doncs jo la setmana que ve això ho puc fer amb guitarra, doncs porta la guitarra. I llavors ha sigut com una mena de feedback que han anat portant els instruments a l'aula, i molts d'ells han donat molt de fruit això, amb col·laboracions i amb projectes que han sortit a terme, que ens ha agradat moltíssim.
Bueno, jo crec que necessitem millors espais, no? A les escoles, no? Estaria bé, no?
És que fins i tot a l'hora de fer medi o a l'hora de fer matemàtiques, clar, tens unes classes bastant plenes, és que clar, tenim classes de 20, 22, 25 crios, i amb un espai limitat, que clar, hi hauria professores que dirien, oi, doncs a l'hora de medi a mi també m'agradaria fer un racó i de tenir un espai lliure. Clar, això no és viable, no és possible, perquè els edificis, tant de totes les escoles que he rodat, doncs són limitats. És que, clar,
però hi ha canxa de bàsquet, no?
Hi ha pista, sí, però clar, no és...
De fet, a l'escola de música passa sí, una mica el mateix, no? És un lloc específic per fer música, però doncs passes també, de fet, l'edifici de música de Montblanc és un edifici que es va pensar per una biblioteca. Després, com no va poder ser la biblioteca per qüestions de normativa, es va intentar col·locar l'escola de música. Bueno, és un edifici fantàstic, meravellós, però la veritat és que no, jo crec que no és l'adequat per a una escola de música. Ja portem uns quants anys allí, i no és que sigui un edifici lleig ni res, però a nivell d'infraestructura no és suficient. Doncs seria bo que tingués un petit auditori a dintre, per no tindre de desplaçar a l'hora de fer els concerts, i la dimensió de les aules, la llum, que jo crec que és molt important. Jo sóc molt amant de la llum natural, penso que relaxa molt, pots treballar d'una altra manera, i l'escola de música doncs té aquelles aules que són totalment fosques, no?
petites i
fosques, no? I això la veritat és que no, el professor no treballa tan a gust, llavors en conseqüència l'alumne tampoc, no hi ha aquest relaxament. I ho puc dir perquè he treballat amb altres escoles de música doncs que tenen llum natural, i la veritat és que no acabes tan cansat de fer classes, i és un altre tarannà.
Però potser la diferència que jo veig és que, bueno, la Rosa Maria ha de treballar amb 25 alumnes a l'hora, i de l'escola de música tenim la, bueno, jo com a alumne per lliure, sí, no? De l'escola de música podeu treballar individualment, no?
El tractament que es dona en una escola de primària a la música és només fas una pinzellada, fas clim, ja està. I llavors un nen que té interès doncs pot anar a una escola de música que li ensenyen a tocar l'instrument i a desvetllar i a treure música d'ell mateix.
Bé, suposo que el que diu el Genís, en això té raó, és a dir, una cosa és les classes individuals d'instrument, evidentment. La classe individual no necessites, en principi, un gran espai, però sí que es fan grups grans, com són els de llenguatge musical, que pot haver més gent, o els grups de coral, grups instrumentals, grups d'orquestra, i en el qual també molts grups necessiten també, el que deia la Maria fa una estona, treballar el moviment, que és molt important.
Sí, sí.
És una de les coses, el moviment, que jo crec que es té molt poc en compte a la música, i la Maria ho ha dit, i feia temps que no sentia que música parlés d'aquest tema. Jo recordo una vegada en un curs de pedagogia musical, una professora suïssa ens va explicar, quan va arribar al curs, ens va explicar que acabava d'arribar de l'Àfrica i que ella estava, venia d'una tribu. Ens vam quedar una mica sorpresos tot i ens va explicar com vivien la música a l'Àfrica, no? I que era, evidentment, una història molt diferent. Nosaltres hem evolucionat d'una manera, el nostre cos és molt més rígid que els dels africans, i hem arribat a un punt que anem a escoltar un concert en l'auditori, estem quiets. Això és inconcebible amb un africà, que quan sent música el primer que fa és començar a moure. I ella ens proposava cada classe, que començàvem pel matí, ballant un mambo, un merengue, començàvem ballant, primer ens feia desbloquejar una mica el cos. I una mica deia de la situació actual amb els nens, que han perdut una miqueta, es costa més el ritme i la pulsació, doncs passen moltes hores asseguts davant l'ordinador, el cos es fa molt, molt rígid, i, bueno, i és una problemàtica actual. I una manera de solucionar-ho seria aquesta, sembla una mica així estrany, però que seria abans de començar a fer una classe moure el cos, no? Sí. Ens va invitar a fer això.
Com s'ho prendria una, per exemple, l'orquestra sinfònica Júlia Carbonell, que quan toqueu la gent de la platea en comptes d'estar...
Es pensarien que...
La gent no sabia si veiés.
Suposo que seria bastant estrany, perquè no és l'habitual en la nostra cultura occidental, no? Però...
L'altre dia vaig anar a Reus a veure el Newman, el Michael Nyman. I clar, aquella música invitava a moure't. I jo m'havia de retenir una miqueta, perquè clar, és que jo movia a la cadira, però clar...
Al començament de segle, sadaïstes, els surrealistes van fer un munt d'intervenció al teatre per fer coses d'aquest tipus. Per dir que la gent es mogués i que s'acabés amb... perquè es veu que tot això, no sé si és veritat, bueno, crec que sí perquè ho he llegit, però no puc dir-ho ara d'una manera molt... Però bueno, diré el que recordo. Es veu que tot això del silenci i aquest homenatge a el que està passant a l'escenari és un invent del segle XVIII, quan arriba la burgesia al poder, no? Que llavors diu, la burgesia diu, nosaltres no som, o sigui, els teatres eren llocs on la gent anava a cridar, a patejar,
sí, les òperes,
a aplaudir, les òperes es feia repetir el que... Si hi havia una àrea que anaven a menjar,
la repetia
tres vegades.
Sí, de fet, el bis, quan se diu toquem un bis, la gent fa una cosa errònia que diu anem a fer un bis. Normalment la gent prepara una altra obra per a bis, la paraula ho diu bis, repetir
alguna cosa. Sí, repetir alguna cosa,
sí. I se va arribar a aquest silenci tan educat, no?
Sí,
no?
I ara de fet... Un professor que vaig tenir jo de clarinet, Larry Passing, solista de l'Orquestra Sinfònica de Barcelona, va tocar el concert de Mozart per clarinet d'orquestra amb un dels millors directors del món, i m'explicava que quan va arribar aquí van tocar el concert i el primer moviment la gent va aplaudir, i va haver gent allò, ostres, que aquesta gent no n'entenen de música. Doncs el director va dir, bueno, això és el normal, el que passava al segle XVIII, o sigui que és una cosa natural, la gent s'emociona davant de la música i aplaudeix, però és que ens han educat que fins que no s'acabi l'obra no es pot parlar, és d'aquesta cultura. I retornant al tema que parlàvem del moviment, jo penso que un dels problemes actuals és la desconnexió, les especialitats. Actualment ha arribat un punt que tothom s'especialitza en algo i sembla que no sàpiga fer res més que allò, no? I crec que faltaria connectar una mica totes les arts i connectar inclús l'educació. Per exemple, el Renaixement, la música era una assignatura dels científics, dels grans mestres, era una, perquè la música porta moltes coses, el llenguatge, les matemàtiques, i aportava molt, i tot estava connectat. Un Leonardo da Vinci sabia música, els grans
perquè aporta plaer també. A veure, fer música aporta un plaer. A veure, tu quan fas una mica de música, o quan aquell, jo veig ara a l'escola, per exemple, toquen uns quants, o el teu xiquet, que dic, va, ajuda'm, que tu que toques el piano, vine cap aquí, i tu fas això, veus que dius, ostres, a veure, tots fan una cara de satisfacció, però per què? Perquè porta plaer. I jo a l'escola de música, quan anem a sentir un concert de gent bona, clar, tu te sents molt bé, encara que estiguis quiet a la platea, no?
Però això era una anècdota.
Diuen que de totes les arts la música és la més abstracta, no? Que és l'art que no es toca amb els dits, no es toca amb les mans, que entra directament a la part emocional.
Sí. Va directe al cor.
És tangible, no?
Sí. I a més és efímera, perquè clar, fan un concert preciós, una cosa magnífica, però clar, s'acaba, ja ha passat. ja no hi ha res més, no? Si no hi ha una gravació, si no hi ha un fet, una cosa digital que t'ho gravin i que, tu, que et quedi allò, però ja no queda l'emoció que tu tenies quan ho has sentit. És diferent.
I, però tot el que estem parlant, d'alguna manera també ens adonem de que, bueno, de que hi ha un gran esforç per part de tots vosaltres, no? Perquè dins de la primària, és primària ara?
Sí, sí, primària. Sí.
No, jo tinc un... Des de quan impartiu música al col·legi com a matèria...
Des de P3.
D'estudi.
Sí, sí. A veure... Per llei, la mestra de música...
No, perquè vull dir, la meva generació no
era així. No. És, de fet, la mestra de música, especialista de música, que tampoc... No, clar, i també estic en contra amb això de les especialitats, perquè, clar, tu com a mestra que entres a l'escola has de ser mestre, perquè, clar, a mi, jo durant... Aquest any és el primer any que, no fa, que només faig música, però durant, sempre, vaja, des que he començat a treballar, sempre m'ha tocat fer o matemàtiques o llengua, o naturals o socials, o que sigui, perquè, clar, havies de fer l'horari, i havies d'omplir, havies de substituir aquella persona, i, clar, te tocava fer altres àrees. Com a mestre, que en realitat els de música són mestres, clar, has de tocar... ara m'he despistat, però deies de l'horari.
Ah, sí. No, a veure,
des de quan fem música?
Comenceu
sí.
Sensibilització.
Per llei entres a primària, és a dir, entres com a mestre especialista de música, has de fer classes a primària, però a mi m'agrada molt fer classes a parvulari. És que, a veure, jo trobo que si hi ha una bona base des de parvulari, és igual que lectoescriptura, igual que pintar, o igual que disfrutar de sentir un ocell cantar, no? Doncs a parvulari, clar, tenia hores, vaig poder entrar i ha sigut un plaer fer classes a infantil. Sempre n'hi he fet, sempre he fet classes a infantil.
De fet sí. Hi ha una llei del 1990 que és la que regula de que la música, o sigui, les arts, la música i la dansa són ensenyaments especials.
Sí.
A partir del 90 ja es regula com a ensenyaments especials. I després del 93 també surt el decret que regula les escoles de música, doncs ja es comença a perfilar una mica, doncs, aquests especialistes. I,
sí, la música seria una...
I que entri...
curricular, no?
Sí, una assignatura curricular.
Sí. Sí.
Retallada,
això
cada vegada...
A partir del 1993.
Sí.
Esteu a Montblanc en Flames i estem parlant de la música a les escoles amb la Mari Vallès, el Genís Rosselló i el Víctor Lleixà. I és el sisè programa i estem encantats de parlar d'art, de música i de tot el que estem fent a Montblanc.
L'iPod del Salva. El Salva Mas Déu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. Un mini espai de Salvador Mas Déu per Montblanc en Flama. Hola amics, el tema d'avui és Hazy Jane de Nick Drake.
Nick Drake fou un cantor autor folk anglès dels anys 70, força obscur i minoritari en el seu moment, amb vendes de discos més que discretes i completament ignorat pel gran públic. Nick Drake, a poc, amb el pas dels anys, s'ha anat convertint en un músic de culte, i ara, 35 anys després de la seva mort, és un referent per multitud de músics. Les seves cançons apareixen a pel·lícules i anuncis, i no deixa indiferent ningú que n'escolta la música. Aquest tema és de l'any 1970 i apareix al long play Brighter Lighter.
Escoltem Hazy Jane de Nick Drake.
Look out the window in the morning. But what will happen in the evening in the forest with a weasel with a teeth that bites so sharp when you're not looking in the evening? A
And all the friends that you once knew and left behind, they kept you safe and still secure amongst the books and all the records of your lifetime. What will happen in the morning when the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning? And now take a little while to make your sister sad. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again.
Bon vespre, som al programa Montblanc en Flames i estem amb els nostres convidats que parlem de música i de la pedagogia musical a les escoles, el Mari Vallès, el Genís Rosselló, el Víctor Lleixa i els controls, el Ramon Maria Huguet i la que us parla, la Lídia Porcà. Seguim parlant de la música, de l'important que és ensenyar música i ara li preguntem al Genís que com li va això de donar classes de gralla al col·legi de Mare de Déu de la Serra?
No, sí, bueno, jo ja ho deia abans que aquí sóc el menys acadèmic i a veure quan em van proposar de fet és una activitat extraescolar o granya. Jo tenia molta por quan vaig anar a la primera classe, donar la primera classe, perquè a veure, a mi em falten elements pedagògics i vull dir, això a l'hora de trobar-te amb nens, doncs ho trobes a faltar. L'experiència que havia tingut jo amb la gralla ve de doncs, bueno, quan les coses comencen a canviar en aquest poble, en aquest país, no? Els anys 80, que és quan es torna a una cultura popular, a una cultura, a una festa al carrer, i quan es recuperen una sèrie de coses doncs, que doncs que no havien estat així de llei, no? És en aquell moment que amb bona fe aprenem uns quants a tocar la gralla i som els que sortim al carrer i som els que ens movem més en àmbits festius. Vull dir, a veure, la gralla és un instrument molt sec, no dona massa de si. Es pot fer i per les melodies, ja que estan proposades per gralla, una octava i agafar dues o tres notes més, no? A veure, això ho fa un instrument senzill i bé, jo crec que ara Montblanc, doncs bueno, déu-n'hi-do, no? La gent que arribarà a tocar la gralla. He estat ensenyant també a tocar la gralla a gent doncs, que ronden els 40 anys. A l'any doncs, 2007, que després de les festes de la Serra es munta la colla del Drac Petit i l'Àguila i em demanen doncs, que una colla de pares doncs, volen tocar la gralla per acompanyar aquestes peces. No? M'agradaria que em donguéssiu elements no, de pedagogia, perquè jo és el que he trobat a faltar, no? És a dir, un aprèn música perquè doncs, li agrada molt i no se'n pot estar, però a l'hora de transmetre-ho a mi m'ha costat molt.
És que a vegades ens passa a nosaltres, per exemple, amb la meva experiència com a mestra, que moltes vegades has après a donar classes a través de fer tu d'alumne. Perquè aquests cursos que dic de Barcelona, els cursos de l'ANCAT, d'aquesta associació de músics que vas, aquí a Montblanc ha vingut l'Eugènia Arús, que és una gran pedagoga també del mètode de la Cros, hem tingut el Carles Riera, aquí a Montblanc el centre de recursos ha portat gent molt bona de música, musicòlegs i gent que ha treballat musicoteràpia, i clar, a través de tu fer d'alumne és quan aprens després les estratègies que has de fer a l'hora de tu ser mestre, perquè clar, saps què t'agrada, què no t'agrada, i el que t'agrada ja ho adoptes, dius, això m'agrada moltíssim, m'ho quedo, i d'altres estratègies que potser no t'han agradat gaire o potser les tens aparcades per un moment especial, és llavors quan n'aprens, perquè clar, vaja, la meva experiència és quan vaig començar a treballar, reproduïa els models que jo havia tingut de mestre de música, no de mestre de socials ni de matemàtiques, de mestre de música. Jo tenia molt poca experiència, comences a treballar primer pel Consell Comarcal, després em vaig treure les oposicions i clar, reprodueixes el teu model que has tingut. I a partir de rebre, quan has començat a rebre tu pedagogia i que tu ets l'alumne d'aquella persona, d'aquella altra, llavors ets quan comences a transmetre i que realment, com que tu creus, arribes a l'alumne.
De fet és així, però quan se donen classes ja amb un instrument
és diferent.
És així, però de més i compta molt que toquis molt l'instrument, és a dir, que toquis en diferents formacions,
que
estiguis actiu.
És el que faig jo. Amb una hora d'intentar doncs al començament d'ensenyar la gràcia i tot això, em trobava que suposo que comença a tenir en compte el tipus d'alumne que un alumne que no sabia solfeig, un alumne que tocava de oïdes, sí, i tocava molt bé, no? I bueno,
en resum és tenir experiències. Si tu tens experiències musicals, després pots explicar moltes coses perquè ho estàs vivint cada dia. Quan tu vius algo, ho sents, i si ho sents és més fàcil la comunicació. Penso que és una mica així.
Sí, és igual que el profe de llengua que transmet molt l'hàbit de lectura perquè ell llegeix moltíssim i pot explicar fragments i no sé què, clar, els alumnes que tenen aquell profe el reben molt més. Per exemple, jo vaig tenir el Nicasi Bonet, un profe de ciències socials que teníem, bueno, quan era abans l'Arce Ochotorena, que clar, és que nosaltres vivíem la història perquè aquell senyor és que ens ho explicava molt bé. Però que, clar, i llavors quan tu has de fer alguna altra classe o fins i tot de música, a vegades penso en el model que feia servir, perquè ell ho transmetia.
Aquí una cosa interessant que el Genís ara comentava, diu, que em trobo amb alumnes que, per exemple, no saben música, no? Però segurament que la música tradicional, tu coneixes gent que toca la gralla i no sap llenguatge musical, la que sempre hem dit solfeig, no? Ja en diem llenguatge musical, canviar la nomenclatura. Doncs és curiós, perquè penso que aquí comença una mica la base, jo crec, de la mala educació musical actual de fons anys. És a dir, vam passar de dir, bueno, anem a professionalitzar, anem a ensenyar música, anem a ensenyar llenguatge musical. És fantàstic saber llenguatge musical, és una riquesa impressionant. però penso que a vegades canviem els papers, és a dir, ens centrem tant en la lectura, en el llenguatge, que estem llegint i no sabem que estem llegint. Jo conec músics que posen una partitura i te la tocaran, però realment no sap que està llegint. És com començar a dir síl·labes una rere l'altra i tu l'acaba de llegir quan hi ha un nen que comença, que dius que aquest nen llegeix bé però no acaba de... la comprensió no la té clara. Però jo penso que això passa en músics, músics que llegeixen molt però que no acaben de comprendre. Jo penso que s'hauria d'invertir una mica. Un nen primer comença a parlar, després comença a llegir. Jo penso que hi ha coses que porten a la música tradicional que dius, gens, com toca aquest tio, no sap música. De fet, el Paco de Lucía, jo sóc un gran fan de Paco de Lucía, m'encanta, m'agrada molt el flamenc personalment, i aquest senyor no sabia res de llenguatge musical, i ara de gran diu, vull aprendre el llenguatge musical, i em va aprendre. Però, ostres, demostra que no és imprescindible, hi ha altres maneres. Que ens pot ajudar, és fantàstic, et posen una partitura al davant que no saps, és a dir, no has sentit mai la música i la pots imaginar, això és fantàstic. Però jo penso que en l'educació s'hauria d'anar ensenyant també a escoltar, que és el que moltes vegades el músic que llegeix no escolta, llegeix. I el sistema hauria de canviar una miqueta, crec, dins les escoles de música, sí. Començant a parlar de Montblanc, però la majoria. I de totes maneres hi ha molts d'avenços, s'està millorant moltíssim en escoles de música, però penso que encara han d'haver molts canvis, perquè encara de vegades em sembla que estem al segle XIX encara en algunes escoles.
És la que porta l'editorial d'Incic, la Galofer. Uh-huh. Un dia en una xerrada que vam anar amb la Griselda fa 20 anys potser, estàvem sentades allà i recordo molt bé una frase que em va impactar moltíssim, perquè realment és el que penso i que hem de transmetre com a pedagogs de la música en diferents àmbits. Que els nens que tenim a l'aula no seran els grans músics del futur, sinó seran els grans auditors de música del futur. I dic, ostres, xapó. Sí, sí, perquè la van encertar, eh? En realitat és així, el que acabes de dir tu, doncs mira.
Sí. Una pregunta que us volia fer, que m'interessa bastant. O sigui, les arts visuals, avui en dia, donades bé, no enteses com una manualitat, no? Avui en dia no s'ensenyen, no es poden ensenyar només amb la tècnica de pintura o de vídeo o del que sigui. S'entén, s'han intel·lectualitzat, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? O sigui, avui un artista és una persona que en sap de filosofia, que sap de pensament contemporani, que està inserit en el món contemporani, que sap de moltes coses, no? Que s'envueix per poder crear, no? Passa el mateix amb la música? O estem sempre amb l'instrument i... No sé, igual és diferent, però és...
Hi ha alguns casos, evidentment, però jo penso que una mica el món acadèmic, com està pensat, porta el contrari a això a vegades. A vegades necessites més temps doncs, per a l'instrument, per a la tècnica, perquè la tècnica és important. Jo, de fet... vaig tenir una part de la meva vida, em van ensenyar a tocar el clarinet, però els meus principis són una mica autodidactes. Jo vaig aprendre moltíssim en aquesta època, no us envejo els que, encara que ho vaig trobar a faltar una temporada que pensava, ostres, no tinc, em falta aquella tècnica, després la vaig aprendre i cap problema. La tècnica és molt important, la tècnica el que t'ha de fer, la tècnica és tot allò que t'ajuda a tocar millor, res més, és allò que t'ajuda a tocar millor. Però si tu tens la, primer has de tindre la necessitat, si jo tinc la necessitat de fer música perquè m'agrada, ja m'espavilaré en buscar la tècnica, en buscar els professors, en la gent. Però clar, està molt bé que te la donguin des del principi, però no des del principi només pensant en la tècnica, perquè és això el que fan molts professors de música actualment, només pensen en la tècnica i la tècnica, i al final el músic es converteix gairebé en una màquina dirigida i no pensa per si mateix, és capaç de treure un molt bon sol instrument, però el músic ha de disfrutar i ha de viure, ha de tindre altres sensacions i connectar més les arts. Jo penso que el futur està en connectar les arts. Ja seria hora que es connectessin totes les arts, l'art visual amb el musical. De fet, s'està fent coses actualment, però encara queda molt, molt recorregut a fer en aquest aspecte.
S'estan fent coses a Barcelona, a Lleida, a molts llocs. O sigui, avui en dia s'estan fent moltes performances amb músics clàssics, sí. Dansa, vídeo... Per què no es fa Montblanc? Vale?
Sí.
Per què no, o hem de fer moltes més coses abans d'arribar?
Jo penso que la gent en principi sempre és molt, com a molt tradicional, no? Jo tenia un professor que vaig fer harmonia moderna i m'estava tractant que si els acords de 13ava, que si molt moderns, ara em va dir, ei, no utilitzes mai, si has de fer un anunci de torrons a la televisió, si ho fes un acord de tríada, major i no tinc, perquè si no, perquè no, si no, no vendran torrons.
No, això seria un problema, no intel·lectualitzar massa la imatge del músic, no?
El que passa que hi ha una vessant...
En el meu cas és diferent, és la persona que surt al carrer a tocar i que no li vinguis massa... que va de festa, no? Que...
Sí, sí. Però clar, la teva vessant, la vessant de la música popular és més de sentit oral, no?
Uh-huh.
Això que deies de mira d'agafar els nens i d'anar tocant, que és el que fas, doncs anar tocant i que vagin aprenent. Uh-huh. Una mica de tradició oral. Uh-huh. Ara fa poc vaig parlar amb un que toca la flauta als bastoners, el Pinyol, i llavors li deia a veure si podíem col·laborar o podíem fer alguna cosa, i diu, clar, diu, és que a mi m'agradaria fer tal com ho van fer a mi. Dic, val, dic, ho farem a nivell cibernètic, dic, els gravo un vídeo, penjo un blog de l'escola i llavors els nens aprendran a tocar aquella peça a través teu. Perfecte. Diu, perquè clar, jo anar a escoltar o anar a ensenyar quines notes són, diu, clar, és de tradició oral. Dic, no hi ha problema. Però clar, en realitat és així la música popular, n'és de tradició oral.
Som a Montblanc en Flames, el sisè programa, i una miqueta de musiqueta per descansar d'aquesta tertúlia.
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego, per Montblanc en Flames. I seguim la nostra petita aportació de Ràdio Èpoques amb la nostra història montblanquina. Avui Josep Maria Morós, juntament amb Tomàs Wins, que van crear la formació, el duo Chowin, i avui ens deleten amb aquesta composició fantàstica anomenada Destino.
sou a Montblanc en Flames i estem aquí parlant de música i d'escoles de música i de la música que es fan a les escoles i les que, i la que es fa a l'Escola Municipal de Música de Montblanc, i per això tenim els profes i músics amb els quals la nostra canalla i també gent adulta els coneix i treballen amb ells, són la Mari Vallès, el Genís Rosselló i el Víctor Lleixà. Doncs endavant. Ara estàvem plantejant amb el micròfon tancat que què podria passar amb una població on, com parlava el Genís, on la música tradicional està tan arrelada amb les festivitats, on la gent veia amb els gegants, la gent està encantada amb tot quan sortiu.
No, però amb això jo voldria potser aclarir una cosa del que he dit abans, que aquí hi ha un endarreriment, que per exemple una banda de música amb cara i ulls no hi va ser fins que la vas agafar tu, no? Abans doncs eren gent molt gran que acompanyaven els gegants, era el ball de bastons i aquí s'acabava, és a dir, les tradicions d'aquí a Montblanc es limitaven a això. A veure, i amb això també vull dir que és una sort tenir una escola de música, per, no sé, perquè amb les festivitats també hi ha la banda, no? A veure, no sé si m'explico, vull dir, anem una mica enredadits en tot, no?
Sí.
En aquest país, diguéssim.
Però
i aquí a Montblanc encara arriben les coses una mica més tard. Vull dir...
Però Montblanc som nosaltres, eh?
Sí, ha anat a la velocitat, no? que van les coses, no? És a dir, recuperat tota la tradició que deia abans, ara, doncs, bueno, no hi ha cap grup així de folclore popular que no tingui el seu propi grup de grallers, això fa 20 anys era impensable, no? I potser és una qüestió, doncs, sí, que s'ho haguem de pensar, no? De que, a veure, la música té una dimensió social que aquí ha arribat molt més tard, pel que sigui, no? I amb això jo vull dir a favor de que, doncs, bueno, hi ha hagut una escola de música, els col·legis impartiu música quan, doncs, les nostres generacions no s'havia fet, i jo crec que hi ha un tema de velocitat, no? De que les coses, doncs, a les capitals de Barcelona tenen cert èxit o van millor o pitjor, i quan arriben aquí a Montblanc les coses arriben molt més tard, no?
Víctor?
Bé, jo penso que l'escola de música o les escoles de música en general, no? Evidentment hi ha algunes que estan evolucionant molt més. Montblanc, déu-n'hi-do l'escola de música que té una trajectòria, ha evolucionat molt i ja comença a haver un cert nivell, però jo penso que hi ha mancances, no? Que qualsevol persona pot entendre, no? Que són, per exemple, un projecte educatiu de centre, el primer que té en compte és el seu entorn. Això és el primer que diu un projecte educatiu de centre, tindre en compte la seva cultura, el seu entorn. L'entorn, ho diu el Genís, hi ha músics de gralla que estan, volen aprendre, que volen tocar. Doncs lo normal d'aquest poble seria que la música tradicional estés dintre de l'escola de música, és un professor dintre de l'escola de música. Això seria el normal. Aquí hi hauria una altra velocitat, aquí en seguida hi hauria una velocitat molt diferent. Segona, després pensa que estem al segle XXI, comencem ensenyant la música per Bach o per el barroc, i doncs potser també hauríem de pensar que, doncs, bueno, que també hi ha músiques com el jazz, música moderna,
o al revés, no? Començar a parar i tirar
endavant. Exactament, i això ho he dit moltes vegades. De vegades m'he plantejat, no sé si seria el just, no? Però els nens escolten tot el dia, estan escoltant música, escolten la ràdio i senten certs temes, arriben a l'escola i estudien música, arriben a l'escola de música i es troben que el propi primer dia els posa Mozart. És fantàstic, Mozart, tinc res en contra, i de fet jo sóc un músic clàssic, encara que he estudiat també jazz i he fet els meus pinitos amb la música moderna, no? I he tocat de tots els estils de música, però jo penso que els alumnes escolten un tipus de música i llavors d'alguna manera els hauries de plantejar començar per allí, per la música del seu temps. Hi ha una cosa molt interessant a nivell històric jo penso que estem en un moment, és l'únic moment de tota la història en el qual no fem la música del nostre temps, els músics. És el primer moment de tota la història. És interessant, parlar d'això, no estic criticant-ho ni parlant en negatiu. Actualment, un músic de l'època clàssica, doncs, l'empenyia el seu temps, entrés com entrar en un túnel i tirar endavant. Estava... En canvi, actualment, sabent tot el passat, coneixem totes les músiques i podem, és com una finestra de l'ordinador, ara entrarem en aquesta finestra. Això és fantàstic. Actualment un músic, vaig a composar música, faré estil clàssic, no, romanticisme, no, renaixement, i estem convivint un munt d'estils de música que mai havia passat.
I el més greu, que tots els músics que fan música actual i que fan música contemporània, els desconeixem.
Sí, aquí està.
Aquest és el més greu.
Això és el més greu.
Perquè a veure, hi ha gent d'aquí Montblanc que està fent música contemporània, sí, com el Mateu o algo així, sí, i el desconeixem. Sí, és que no hem sentit quasi el concert que vas fer tu de jazz, que vau estar en una peça seva. Sí. Però clar, és que tenim una perla aquí i no la polim. No la veiem quasi.
Sí, però per exemple, estem convivint estils de música. Per exemple, quan se passa en música moderna, a vegades la gent confon coses també. La música contemporània, doncs, la música contemporània és a partir del segle XX, a principis del segle XX, doncs, quan una sèrie de compositors decideixen trencar amb la tonalitat, no? I entra la atonalitat, no? Arnold Schoenberg, tots aquests. I després dins del segle XX hi ha com a tres fases. És abans de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, el període entre guerres, que se'n diu, i després, no? Que després és curiós que s'ha tornat, després està el dodecafonisme, la música serial, i torna una mica la música tonal actualment. És una mica com si s'estessin col·locant les coses, però bueno, la música expressa el que passa amb el temps. Imagineu-vos entre guerres quina angoixa, no? que han d'explicar els
compositors. I potser estem en un moment molt conservador també de tot, eh?
Sí.
De vida, de visió de vida, no? Una mica conservador.
Sí, però penso que estan convivint un munt d'estils i no s'acaba de veure on cap on anirà això, no? Però jo penso que d'alguna manera una mica la història està, jo penso que el respecte entre estils tothom pot fer, és lliure actualment de fer, jo em dedico a la música clàssica, fantàstic, l'altre toca jazz, fantàstic, ell fa música tradicional, fantàstic, però a partir d'ara jo crec que ens ha de començar a donar la mà i respectar. Jo conec molts músics clàssics que quan senten jazz diuen, això en plan patxanga, perdona, jo he estudiat jazz, no. I és molt difícil, però hi ha molta gent que ho pensa, i al revés, músics de jazz que diuen, aquest és un clàssic, no. I actualment realment s'estan fent projectes molt interessants en el qual participen instruments de corda barrejats amb música, amb hip-hop, amb tota classe d'estils. Jo penso que això és fantàstic. Jo, de fet, amb la banda de música, el que parlem amb la Mari Vallès, ara fa un parell d'anys vaig intentar fusionar un set de jazz professional amb la banda de música. I la veritat és que va ser un èxit, va funcionar, va costar, i vam demanar tot obres inèdites composades per a l'ocasió, és a dir, un tratge fet a mida per als músics també, perquè doncs, la banda no són músics professionals, i va fer una miqueta el tratge a mida, no? Doncs experiències com aquestes a mi m'encantaria fer-les, a mi no em faria res de barrejar la banda de música amb un músic de hip-hop, és que cap problema,
tots
són músics, és que és música, el que no entengui que la música és qualsevol estil, és música, és creació, i de vegades, sobretot en el món acadèmic clàssic, falta aquest aspecte de creació.
I podríem tenir una escola de música així? Per exemple, veure què hi ha Montblanc que li interessa al jovent, en aquest cas ells tenen molta gent que els va tocar la gralla, com ell deia.
El problema, bueno, no tothom pensa igual i és respectable, el que parlàvem és respectable, però no tothom pensa igual, i jo penso que és un aspecte que costaria o costarà que això pugui arribar a ser. Costarà perquè no tothom és respectable, però també penso una cosa, és a dir, de vegades quan el meu pare diu, jo penso el meu nen a música, i de vegades penso que el pare és inconscient, no sap que es fa allí, fa música, jo penso que a l'escola de música hauria de posar escola de música clàssica, i llavors, fantàstic, no, si jo respecto, si de fet jo sóc clàssic, no estic criticant, és a dir, però hauria de posar escola de música clàssica, que sàpigues, perquè alguns pares millor porten el nen pensant, ostres, el meu fill cal crearà, i bueno, hi ha molts d'estils dins de l'escola de música, són molts professors i tots, és plural, cadascú és lliure de pensar i d'ensenyar com vol, gràcies, però doncs passa una miqueta això, i jo penso que en aquest aspecte o hauria d'haver una mica més d'informació o realment s'hauria, penso que s'hauria, en aquest hauria d'haver una ampliació, repensar-la, l'escola de música s'hauria de repensar,
Però sempre és necessària, per repensar una escola de música o una escola de primària o qualsevol, o un ajuntament o qui sigui, llavors també has de tenir els elements a dins que siguin capaços de repensar-se ells mateixos. Perquè clar, imagina't, tu tens una vessant de jazz i una vessant clàssica. Si a mi em fessis fer jazz, clar, jo no n'he estudiat mai, jo només he sentit jazz. I llavors, a mi em costaria, però...
Totalment, però penso que poden haver línies dins d'una escola música que hi hagi una base clàssica, perquè la base clàssica, la veritat és que et dona una sèrie de tècnica que és important, però poden haver línies de fer un elemental amb clàssic i la línia de segon instrument que es fa aquí en aquesta escola, que la majoria de gent acaba fent lliure perquè no vol seguir els programes, perquè no es volen dedicar a la música, amb aquesta doble via podríem fer instruments moderns i disfrutar i... És que jo penso que, de fet, les escoles de música estan pensades per això. Abans de l'any 93, tota la música que es feia en aquest país a nivell acadèmic era buscant la vessant professional, i tot era acadèmic. I a partir del 93 és quan se creien dos línies, la música, ara em surt, les escoles autoritzades, reglades i no reglades.
Vale.
És això. I quan se va fer l'escola no reglada, l'escola de música de Montblanc, és no reglada, perquè no són professionalitzadors.
Clar.
Encara que, de fet, fem un programa al qual tu pots portar un alumne en un conservatori, però jo penso que, de fet, ens l'emprenem a estar molt en sèrio amb tothom. Jo penso que si un alumne té moltes qualitats i l'alumne n'és conscient i tu l'ajudes, pot dedicar-se, si li agrada la música clàssica, a fer una prova. Però la majoria, el 90% no és així. Per tant, aquest alumne ha d'anar a aprendre música i disfrutar de la música.
Però quan es disfruta de la música, ara un incís, no? Però quan es disfruta de la música és que quan realment has treballat i tens tècnica una mica.
Sí. Clar, per exemple, això, és que una cosa no està renyida amb la disciplina.
Perquè clar, i és igual que tots els estudis, tu disfrutes de la història quan entens el que estàs estudiant. I això requereix esforç, requereix constància, requereix actitud de vinga, som-hi, de posar-s'hi. Clar,
recordo una vegada que tu i el Mateu vau tocar a l'orgue de Montblanc de Santa Maria, mena d'improvisació, i a veure, és potser una mica decepcionant que tenim aquest instrument aquí a Montblanc, que és l'orgue, i quanta gent hi va en un concert d'orgue, no? Clar que és un concert una mica especial,
és especial,
que no es veu el que toca, molt poca gent, i a més és gratuït, no?
Però mira, aquest any amb els alumnes de sisè m'he plantejat de fer conèixer l'orgue. Vam parlar amb mossèn Palacín, bueno, encantador, ens va deixar pujar tots els alumnes a dalt.
I tu mateixa, urbanista oficial, no?
Clar, jo hi vaig esporàdicament, no? Però va ser un gust veure que la canalla descobrien aquest instrument. Clar, l'interès que té a les escoles de música i les escoles de primària i tot és fer descobrir el que tenim a l'entorn, fer descobrir el que tenim a la base. Tu estàs fent descobrir la gralla i tocant la fira o tocant les peces que toqueu, els més petits, els altres, clar, el que hem de fer nosaltres és fer descobrir el que està escoltant allà quan veu passejar el drac o l'àliga, què està sentint, perquè llavors és quan hi ha un lligam, no? És quan llavors posteriorment es podria fer una mena de lligat entre les tres vessants.
Després hi ha un element important que és, penso que està entrant molt la música electrònica i no ens en donem compte, i està avançant,
sí, sí.
Està avançant.
I és fàcil de fer anar.
I jo penso que és una oportunitat amb els nens petits. Començar una mica a endinsar en aquest món. No cal que entrem amb cinquena marxa, però a poc a poc començar a entrar en aquest món nou, que és per tots. No? Jo ja no hi entraré, crec, però... o sí.
Ens queden dos minuts i podríem fer una altra tertúlia. Em sembla que passa el mateix cada dia de Montblanc en Flames. Tothom parla i encara podria donar més de sí, no? Sintetitzem una miqueta, o sigui, necessària l'escola de música, per suposat, a Montblanc. Ha fet una tasca increïble, necessària la música que s'està fent al carrer, també, i potser el que enviem una miqueta a qui ens escolti, que ens hem de renovar, no?
Sí.
Que ens hem de mirar l'entorn, ja que no som una escola arreglada, no? Podríem fer el que ens donés la gana, en certa mida, no?
Sí.
No?
De fet, el projecte curricular et dona molta llibertat, això és una cosa bona, quan es van... es van regular les escoles de música, a diferència d'un conservatori, que és aquesta vessant, no?, que dona aquesta llibertat. Però, d'altra banda, hi ha el perill que deia la Maria Vallès fa un moment, que evidentment tampoc no es tracta de pensar, quan gent pensa en música moderna, pensar, puc fer el que vull, no, obre, la disciplina, jo com estudiava jazz, les escales de jazz em costaven més que les clàssiques, per mi era molt més difícil, havia d'estudiar molt més encara. Vull dir que no es pensi la gent que és fàcil,
no, ja,
i m'imagino que l'electrònica, no sé si no m'atreviria, però hi ha d'haver ganes de canviar.
Estem al minut zero, o sigui, ja hem superat tota la... I bueno, doncs ens despedim, ens fa molta pena perquè estem parlant la mar de bé aquí, amb la Mari Vallès, el Genís Rosselló i el Víctor Lleixà. Jo de totes maneres els convidaré a la Casa de Palla per seguir parlant d'això, el programa que fem els dilluns d'Art i Cultura. I bueno, doncs bon vespre, molt bona setmana, i aquí deixem Montblanc en flames.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Peñaranda. Sintonia del programa, Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí. I descarregar-ho de la plana web www.radiomontblanc.cat.